Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Ana Closa. Us ho hem avançat a Ràdio Estel. Esquerra i Junts per Catalunya són contraris a una moratòria en l'ús de les pilotes de foam per part dels Mossos d'Esquadra fins que no hi hagi conclusions de la comissió sobre el model policial. Això van sentir contrari al que van pactar Esquerra i la CUP en l'acord d'investidura i podria suposar una trava per a que els cupaires donin suport als pressupostos catalans. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, els dos partits han presentat esmenes a la proposta de resolució als comuns que demà una moratòria a l'ús de les pilotes de foam perquè se segueixi amb el reglament actual fins que no hi hagi les conclusions de la comissió sobre el model policial. En canvi, però, l'acord d'investidura entre la CUP i Esquerra diu que hi haurà una suspensió de les pilotes mentre no sigui públic el protocol. El cupaire Xavier Pellicer, en declaracions a Ràdio Estel, diu que els republicans han actuat en sentit contrari.
Nosaltres entenem que la resolució que plantejaven els comuns entrava en el que era el marc de l'acord de mínims al que vam arribar amb el govern per la investidura. I, per tant, ens sembla que era una resolució absolutament votable pel govern. Respecte a les esmenes que han plantejat, nosaltres pensem que queden molt lluny, fins i tot, de l'acord de mínims i que, per tant, entren en una contradicció flagrant en aquest aspecte.
Pellicer també alerta que aquesta posició dels dos partits posa encara més traves de cara a la negociació amb els pressupostos.
Gràcies, Judit. L'exconsellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha reclamat que les escoles concertades siguin presents a les taules locals de planificació educativa perquè no es senten representats pels serveis territorials. Segons la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, durant l'època de creixement de la natalitat només l'escola pública va créixer i, en canvi, l'escola concertada es va mantenir. I ara que la natalitat baixa, Ruiz creu que no estaria just que aquest fet només recaigui en les concertades.
Tant el nostre neguit és... Si no ens volen aquestes taules, que és les que acabaran decidint quantes places deixaran d'existir perquè no hi ha prou nens, doncs la que ens porta a pensar que el rebrà l'escola concertada i creiem que això no hauria de ser així. Per això volem tenir la nostra veu en aquestes taules. No, al final no serem pas majoritaris perquè hi haurà molta representació del sector públic i només un representant del sector concertat. Però crec que hi hem de ser perquè aquest perill hi és i l'hem vist en els darrers anys.
Pel que fa a la pandèmia, la velocitat de contagi baixa 4 centèsimes en les darreres hores i se situa ara en 1,08. Avui hi ha els mateixos hospitalitzats que ahir, 337 a planta i 91 a les UCIs. En paral·lel, s'han notificat 521 nous positius i 5 defuncions. A les escoles, la incidència del virus és pràcticament nul·la. Avui hi ha 26 grups confinats a tot Catalunya, 5 menys que ahir. A tot això, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reiterat aquest dimecres que només es plantejaran aplicar el certificat Covid més enllà de l'oci nocturn si la situació epidemiològica empitjora. Ho ha dit en una entrevista a Ser Catalunya.
Nosaltres l'extensió del certificat, quan menys millor. Nosaltres, quan ens plantegem, o ens plantejaríem, més ben dit, en condicional, la utilització o l'extensió d'aquest certificat digital, doncs si la situació epidemiològica empitjorés, si incrementés la incidència, clarament, aleshores nosaltres sí que aniríem al Tribunal Superior de Justícia i li diríem, home, abans que tancar, abans que fer restriccions, ja siguin horàries o aforaments, és preferible el certificat digital.
I el president del Partit Popular, Pablo Casado, ha demanat al govern espanyol que deixi de barallar-se sobre la reforma laboral i ha reclamat que mantingui la del PP. Ho ha dit aquest matí abans d'una trobada amb el president de la COE, Antonio Garamendi.
Lo que tenemos que hacer es crear empleo en España y necesitamos que haya flexibilidad laboral, que se bajen impuestos. Y yo espero que el gobierno deje de pelearse, acabe esta jaula de grillos, cumpla con lo que se ha comprometido con todos los españoles, que era mejorar la situación económica y sea fiel a los acuerdos por los que Europa nos van a ayudar a salir de esta crisis que es terrible.
En aquest sentit, ha assegurat que els populars arribaran fins al final per exigir que l'acord que va signar Sánchez amb Europa es faci públic. I ara els esports, amb Xavi Toscano.
El Barça jugarà aquesta tarda al camp del Rayo Vallecano sense Ansu Fati. El club ha comunicat que el jugador es queda a Barcelona i no ha viatjat amb l'equip. Ansu pateix unes molèsties al genoll dret que arrossega des del dia del Clàssic. El Barça està obligat a guanyar si no vol allunyar-se de la lluita pel títol. Després de 2 jornades, el Barça és 9è amb 15 punts. Això sí, ha jugat un partit menys que els seus rivals. El partit a Vallecas començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir en directe per Movistar la Liga. Aquesta nit també es juguen el Mallorca-Sevilla, el Betis-València i el Real Madrid-Osasuna. I més futbol perquè el jugador del Bayern de Munic, Lucas Hernández, no entrarà finalment a la presó. L'Audiència Provincial de Madrid ha estimat un recurs del jugador i li suspèn l'entrada a la presó, que queda condicionada, però, a que no cometi un nou delicte durant els propers 4 anys. Sí que haurà de pagar una multa de 96.000 euros. Lucas Hernández estava condemnat per un delicte de maltractament a la seva dona quan era jugador de l'Atlètic de Madrid.
Gràcies, Xavi. Tornem a més notícies a les 12.
Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel. Fira Gran torna per la Porta Gran. El Saló de la Gent Gran de Catalunya torna amb més de 400 activitats gratuïtes del 27 al 29 d'octubre a les Drassanes de Barcelona. Apunta a Fira Gran 2021, del 27 al 29 d'octubre a les Drassanes de Barcelona. Més informació a firagran.com.
Al matí, a Ràdio Estel. Un altre punt de vista.
Sempre a aquesta hora, ara mateix passen 6 minuts de les 11 aquí al matí a Ràdio Estel, us volem apropar un altre punt de vista. I és que amb la baixada de temperatures i l'arribada de la tardor, ens retrobem amb una vella coneguda, la grip. Una malaltia respiratòria vírica que s'encomana fàcilment i especialment doncs, amb l'arribada del fred. Els símptomes, febre elevada, tos, mal de cap i també malestar general. I atenció perquè aquest any la grip s'ha avançat i ja circula. Ho fa des de finals del mes de setembre, que és força setmanes abans del que és habitual. Així ho ha detectat la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica del Ministeri de Sanitat, també a Europa. Alerta, ens ho explicava el Pol de Bonmatí, que la temporada de grip pot ser complicada, especialment entre la gent més gran. Recordeu quin efecte tenia doncs, la grip a la població en l'era pre-Covid? Afectava aproximadament, atenció, entre un 5 i un 15% de la població. L'any 2019 s'estima que la vacunació va evitar un 37% de les defuncions, un 26% de les hospitalitzacions entre els que tenen més de 64 anys i un 40% dels ingressos a unitats de cures intensives. La vacunació antigripal, per tant, és clau per evitar el contagi, especialment per les persones de més de 65 anys i a Catalunya ja ha començat la campanya de vacunació de la grip. Per tant, en aquest moment ens acompanya aquí al matí a Ràdio Estel el doctor Carlos Rodrigo. Ell és director clínic de l'àrea de pediatria de la Gerència Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut. També és catedràtic de pediatria, és metge especialista en pediatria i puericultura i doctor en medicina i és membre del Consell Assessor de Vacunes a Catalunya i de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Doctor Carlos Rodrigo, entre moltes altres coses, eh? Moltes gràcies per estar amb nosaltres avui al matí a Ràdio Estel.
Hola, molt bon dia, de res.
Clar, ens aixecàvem amb aquesta notícia, no? Ara n'estàvem parlant fora micro, doctor Rodrigo, però el virus de la grip sembla que ja ha arribat a Catalunya, això ens ho pot confirmar vostè.
Sí, està arribant, però
està
encara
arribant.
Hi ha poc. Està arribant.
D'acord. I quin subtipus de virus s'ha detectat? Perquè jo també, clar, quan he llegit la notícia avui, dic, però hi ha subtipus de grip? Ens ho pot explicar,
sí,
això?
Sí, sempre ha hagut subtipus, no? Amb la Covid hem après, no? Això de les variants, l'alfa, la delta, sí, la delta plus, l'omega, no? El virus de la grip fa molts anys que hi ha diversos tipus de virus de la grip. Per això les vacunes porten 4 virus diferents, 4, i, a més, dintre d'aquests 4 també poden haver variacions, no? De moment, la majoria que hi ha un 2 subgrups grans, que és l'A i el B, doncs hi ha més de l'A que del B a Europa, no? A Holanda, que són més casos ja, hi ha més A's que B's, però hem tingut dels dos ja algun cas aquí a Catalunya, i dintre de l'A també, no? De cadascú d'aquests, hi ha dos subtipus, el H1N1 i el H3N2, i el que fins ara s'ha vist més també a Europa i a aquests pocs casos que hi ha hagut a Catalunya, que ja dic, són molts pocs casos, afortunadament per ara, és del H3. Bueno, són curiositats que ens importen molt des del punt de vista epidemiològic, no? Per entendre les coses i també per veure la resposta que probablement tindran les vacunes.
Les vacunes, no, doctor Rodrigo? Perquè és més perillós aquest H3?
Bueno,
Sembla que hem perdut aquesta connexió amb el doctor Carlos Rodrigo. No passa res. Intentem, doncs, solucionar el problema tècnic. Fem una cosa. Marxem a publicitat, tornem a connectar amb el doctor Rodrigo i continuem parlant d'aquesta campanya de vacunació de la grip.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-1768. Apunta 669-56-1768 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
I 11 minuts. Ara sí, ja hem pogut connectar amb el doctor Carlos Rodrigo, membre del Consell Assessor de Vacunes de Catalunya, també de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Bon dia de nou, doctor Rodrigo.
Bon dia.
Ens havíem quedat amb un punt molt interessant que ens estava explicant, no?, aquest subtipus H3 del virus de la grip. És més perillós? Ens hem de preocupar, doctor Rodrigo?
Exactament. No, que deia que en general, no?, sí. Es diu que sí, que l'H3 és més virulent que l'altre, no?, que la U o que els B, però després a la pràctica s'ha de veure què passa, perquè dintre de cada subgrup hi ha subgrups, no?, això de les variants que hem après i que ja coneixíem. No ho sabem amb seguretat, que quina serà la realitat. Bé, és un virus de la grip i s'ha de tenir en compte, perquè la grip sempre, com molt bé ha explicat vostè al començament, sempre és important en la gent gran, en la gent que té problemes respiratoris o cardíacs o de diabetis i coses així. Sí que sí.
Clar, estem parlant d'aquesta evolució, no?, de la grip d'aquest any que bé ens estava explicant el doctor Rodrigo. És encara una incògnita, no?
Sí.
La del virus de la Covid, doctor Rodrigo, encara més, entenc, no? Perquè l'any passat el virus de la grip va ser totalment inexistent gràcies, entre cometes, al virus SARS-CoV-2, les elevades mesures de protecció també, com la taxa de vacunació de la grip.
Eficacíssimes, sí.
Clar, i llavors, doctor Rodrigo, aquest any veureu més casos de la grip per aquest motiu?
Ja, aquesta és una altra suposició, No, estem parlant d'hipòtesis, no?, de dir, com l'any passat no va haver, hi ha més gent que ha perdut la immunitat o que no l'ha agafat, perquè no l'ha agafat la grip per primera vegada, llavors cabria la possibilitat de que hi hagués més gent, no?, si normalment, m'ha explicat molt bé, no?, que entre un 5, un 15%, un 10% de mitja la gent agafa la grip, aquest any, com que hi haurà més gent que podria estar poc defensada per l'any passat, doncs podria haver més, però tampoc ho sabem amb seguretat.
Clar, I doctor Rodrigo, quins són els factors que s'han de tenir en compte a l'hora de fer aquestes previsions de com circularà el virus de la grip?
Ens agafa cada any, que només podem dir després, quan ha acabat. Ah. Ho sabem. Normalment, ens fiem del que passa. La grip té cada 6 mesos, no?, en un pol del món, no?, en una part del món. Llavors, totes les previsions que fem de la grip és el que ha passat 6 mesos abans, doncs, a Austràlia, a Xile, a Argentina, no?, al polo sud, no?, al hemisferi sud, perdó. Però, com passen 6 mesos, entremig el virus canvia. I, de vegades, ni és el mateix virus, ni és el mateix comportament, ni res. Però és el que fins ara havíem fet.
Probablement, no? Després de l'amplíssima experiència de models matemàtics i això que s'han anat fent amb el coronavirus, pot ser que aquest any o els anys pròxims puguem fer alguna previsió més acurada. De moment, és, bueno, ha arribat, el que ha arribat aquest any a Europa, de moment, el que hi ha a Holanda, però no necessàriament serà exactament el mateix, eh? Perquè ja dic que normalment els virus de la grip les porten les aves migratòries. Les aus migratòries. Mm. Llavors poden portar diferents virus de la grip i pot ser que diferents llocs, no, d'Europa, segons on van a parar unes aus o altres, tinguin una grip o altra. Realment és complexíssim. No? Mai li havien fet donat importància a la grip, perquè és una cosa que ja, bueno, pues, cada any, però té molta importància i moltes peculiaritats difícils de preveure. Absolutament ara no ho sabem.
Clar. En tot cas,
és important. Les vacunes porten els 4 virus, no? Els 4 virus potencials. Si sapiguéssim segur quin seria, doncs portaria només un. Però porten les 4 perquè no ho podem saber fins que ha succeït.
Per tant, el que porta la vacuna de la grip de cada any és el que ens està dient, porta els 4 subtipus que ens ha explicat.
Porta els 4 subtipus, sí. Uh-huh. Fins fa poc eren 3, però ara s'ha afegit i aquest any a Catalunya es posa una vacuna. Les vacunes de la grip que es posaran porten els 4 subtipus.
Doctor Rodrigo, quines conseqüències? Perquè ara estem en el terreny de... Vostè ens ho ha explicat molt bé, de les hipòtesis, no? Però sí. Quines conseqüències podria tenir que el virus de la grip circuli abans d'hora i més intensament aquest any?
A veure, que circuli abans d'hora, l'únic inconvenient és que no donarà temps, si realment es confirma, no?, que comença ja, anirà molt just per les vacunacions, no?, perquè la vacuna comença ara, acaba de començar, i normalment intentem que la gent estigui vacunada ja uns 15 dies abans, no? Ja se sap que les vacunes, per la màxima eficàcia, és quan han passat 2-3 setmanes que s'han posat, no? Llavors, aquesta seria l'únic inconvenient, que podria arribar gent que encara no s'ha vacunat, no?, perquè no ha donat temps, o que fa molt poc temps que s'ha vacunat. Seria l'únic inconvenient.
Mm-hmm. Clar, nosaltres ho estàvem... Mm-hmm. Digui, doctor.
Si fos més greu, clar, sí, si fos més virulenta, doncs donaria més complicacions. La grip té els problemes seus propis, no?, del malestar, del mal de cap, dels dolors per tot arreu, possibilitat de pneumonies pròpies, no?, d'infecció pulmonar o bronquitis, pròpies per el virus de la grip, però també afavoreix molt més que el virus del coronavirus. La grip afavoreix altres infeccions per bacteris, no?, que colonitzen i que entren per les facilitats que les dona la inflamació que ha provocat la grip. I llavors això també s'ha de tenir molt en compte.
Per tant, les diferències principals entre el virus de la grip i el SARS-CoV-2, quines serien, doctor Rodrigo?
Bueno, hi ha una diferència global, que és el SARS-CoV-2 ha vingut a gent que mai havia passat aquesta infecció, perquè no existia, llavors ha afectat a tothom, mentre que la grip afecta gent que ja l'ha passat, no? Excepte els nens petits, no? Que sí, que cada vegada és la primera oportunitat que tenen, però també són els millors preparats, la seva immunitat, exactament igual que en el cas del coronavirus, de la Covid, no? Que els nens petits són els que han tingut menys problemes, la grip també, no? Els nens petits, comparativament a gent més gran, tenen menys problemes si és la primera vegada que es troben amb el virus de la grip. La gent més gran ja ha tingut experiències prèvies, no? Perquè cada any s'ha exposat o directament al virus de la grip o a la vacunació. El que passa és que com va variant, va canviant el virus de la grip, doncs encara que tingui experiència immunitària, pot ser que no tingui exactament el mateix virus de la grip d'aquest any. Aquesta és la gran diferència, no?, que a la grip tenim l'avantatge de que la majoria de la gent, no?, per això no és una pandèmia, no?, per això és més localitzat, només afecta el 10% de la població, no el 100% potencialment, perquè ja hi ha experiències d'anys previs, no? Fa molts anys que ens trobem amb el virus de la grip.
Nosaltres estàvem explicant que, clar, la vacunació antigripal és clau, no?, per evitar el contagi. És 100%, estem 100% protegits amb la vacuna de la grip?
No. La vacuna de la grip, és curiós, eh? Fa molts més anys que existeixen vacunes de la grip i resulta que la vacuna de la Covid és molt més eficaç. No? Hem aconseguit una vacuna brutalment eficaç en molt poc temps i impressionant. La de la grip no és tan eficaç, no té aquestes 90% no? de capacitat d'un anticossos suficientment eficaces perquè no s'agafi la malaltia, o en qualsevol cas que no s'agafi una malaltia greu. De la grip és menys, també variable cada any, per aquestes diferències de el virus que s'utilitza per la vacuna és el que abans explicava, no?, lo de l'hemisferi sud, el que circula a l'hemisferi sud 6 mesos abans, es fa la vacuna de la grip, perquè la vacuna de la grip, les habituals, triguen molts mesos en poder-se fer, perquè s'han de fer en ou embrionat, són molt complexes, no?, i són molt llargues, i, clar, durant aquest temps pot variar el virus, no?, les seves característiques. I això fa que l'eficàcia parir. Més o menys, a trets generals, es pot dir que la vacuna de la grip, en general, però pot variar cada any, estaria entre un 50%, 50-60% d'eficàcia. Això ja és moltíssim, no?, comparativament a zero, eh? O sigui que no es pot dir, no, és una vacuna dolenta. No, és la millor de les possibilitats, però encara s'ha de treballar més per tenir millors vacunes de la grip.
Per aquells oients que ens estiguin escoltant i diguin, bé, jo ja estic vacunat de la Covid, m'haig de vacunar de la grip, clar.
Sí, són dos virus totalment diferents en aquest sentit. I
no em protegeix la vacuna del Covid amb la grip?
No, en absolut. No. Res a veure, en aquest sentit, res a veure. Un virus i l'altre no tenen immunitat creuada, s'han de vacunar.
I, doctor, una persona es pot contagiar amb els dos virus alhora?
Sí. Ha succeït molt poc perquè les mesures per prevenir el coronavirus van ser eficacíssimes per reduir la grip, com altres virus, el virus respiratori sincitial, que afecta molt els nens, també. Hi ha alguns viròlegs que pensen que és perquè hi ha competència, uns virus o altres, o l'altra possibilitat, que per mi és la més probable, és que les mesures eren tan eficaces que van superar qualsevol previsió d'evitar aquestes infeccions. No? Però va haver molts pocs casos de coexistència i alguns van ser més greus. Però això, fins que no succeeixi, ojalà no succeeixi, això de que estiguin tots dos juntament, no ho sabríem de veritat, perquè necessitaríem molts números per saber si de veritat és més greu. Però alguns casos que va haver l'any passat va ser més greu l'associació de tots dos virus.
Fem una cosa, ara escoltarem unes declaracions a doctor Rodrigo de la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que informava d'aquesta doble vacunació contra la grip i el Covid. Deia això.
Molt bé. És absolutament factible la combinació de la vacunació de la gripe de la Covid con la vacunació de la gripe, especialment en el col·lectiu de majors de 70 anys, a partir del 25 de octubre, que fue la fecha que acordó la Comissió de Salut Pública. Reitero, se puede inocular a distintos brazos tanto la vacunación de la COVID como de la gripe.
Clar, aquests dies veiem moltes imatges a molts diaris, doctor Rodrigo, aquesta persona que l'estan vacunant simultàniament a cada braç. Pot tenir efectes secundaris aquesta doble vacunació?
No. A veure, tindrà els efectes secundaris de la vacuna de la grip per un costat i de la vacuna de la Covid per l'altre costat. No es sumen, no? O sigui, cadascú dona els seus efectes adversos, però no es potencien, no? Hi ha moltíssima experiència de vacunar de dues coses diferents en adults, doncs, de la grip i del pneumococ, per exemple. En nens és freqüentíssim, no? Als nens, els primers mesos de vida, els posem una vacuna que porta 6 vacunes dintre, no? I de vegades en una mateixa situació els vacunem de 3 vacunes diferents que en total van com 8 o 10 antígens diferents. O sigui que cap problema.
Cap problema, eh?
Per no perdre, no, al contrari, és una bona oportunitat per no perdre opcions, no? No molestar la gent més, no? Amb una vegada es fan les dues vacunes.
En aquest context, amb l'arribada del fred, no? Els pediatres doncs creuen que aquest any la grip pot tenir una incidència més alta en els infants. Hi està d'acord, sí, doctor Rodrigo?
Sí. Per això, no? Com que no va haver l'any passat, doncs hi ha més nens que mai han tingut contacte amb el virus de la grip, doncs l'agafaran.
És recomanable que es vacunin els nens de la grip?
Aquest és un tema controvertit. o sigui que no hi ha un acord. De fet, a Espanya el Consell Interterritorial o les diferents comunitats autònomes, no? Aquí a Catalunya, no? L'Agència de Salut Pública, que amb el seu Consell d'Assessor de Vacunes, del que jo formo part, doncs no considerem que sigui una vacunació sistemàtica, no? Que s'hagi de posar als nens, així com a la gent gran. Sí, a la gent amb problemes, siguin nens o adults, que tenen alguns problemes, sí que s'ha de posar, i de fet posem a molts nens que tenen diabetis, que tenen malalties metabòliques, que tenen problemes cardíacs, problemes respiratoris, no? Asma greu, per exemple, o algunes altres malalties, doncs això ja sí es recomana i és molt eficaç, però posar-la sistemàticament a tots no forma part dels criteris, no? Aquí. És veritat que aquest any l'Associació Espanyola de Pediatria, el Comitè de Vacunes, ho ha recomanat. Està bé, no? Com concepte general que la grip s'ha de tenir en compte en nens i que s'ha de considerar, no? Si en algun moment mereix la pena fer aquesta vacunació, doncs ho hem de tenir en compte, no? Però sobretot el més important de tot és que sàpiguem que hi ha nens que sí que s'han de vacunar, perquè tenen factors de risc. Nens que viuen en adults que tenen factors de risc, també es mereix la pena vacunar el nen perquè per protegir l'adult, no? En aquest cas és una vacuna molt molt fiable, molt clara, que molt experimentada, no? I que no s'ha de tenir cap por a posar-la, però posar-la sistemàticament, avui per avui, a Catalunya ni a la resta d'autonomies, comunitats autònomes espanyoles, es recomana.
A Estats Units també avui ens despertàvem amb aquesta notícia, doctor Rodrigo, que estan pensant també a vacunar contra la Covid als nens.
Sí. Els Estats Units sí que tenen. Els Estats Units és un país que ho fa tot, tot el que es pot fer es fa, no? Allí és un estil. Es vacunen de la grip a nens fa uns anys. A Europa, per exemple, només al Regne Unit i a Finlàndia es vacuna a nens de la grip. Els altres països no ho fan. I als Estats Units, sí, doncs ja es veia, que estaven molt obsessionats en vacunar a nens. Ells tenen una experiència, he parlat molt amb amics dels Estats Units, ells tenen una experiència del que ha succeït amb els nens i la Covid, que és diferent a la que hem tingut a Europa, per raons ètniques, pot ser, o de circumstàncies alienes al virus, pot ser, perquè el virus ha estat el mateix en uns jocs i en altres, i ho han patit més i tenen més pors. Aquí la veritat és que, bueno, s'està debatint, és un tema que estem discutint ara, al Ministeri s'està pensant, però en principi, ara per ara, ja dic, molt aviat sortiran recomanacions, però ara no es contempla amb una opció perquè no es necessita.
Doctor Rodrigo, estaríem parlant hores i hores amb vostè, però, clar, dues preguntes superràpides. La primera, perquè se'ns ha tirat el temps a sobre. Vostè és pediatra, no? I des del dilluns a Madrid els nens i nenes estan, ja no estan obligats a dur mascareta. Està a favor de la mascareta, aquesta relaxació de mesures?
Sí, Madrid ha relaxat sempre les mesures. Independent de Madrid, sí que és veritat que sí que es pot relaxar amb cura, perquè entrem en una època que hi ha altres virus, no? I la mascareta serveix per als altres virus, o sigui que s'ha de tenir sentit comú i ja no és tant per la Covid, sinó per altres coses, però sí que és veritat que per sota dels 12 anys i sobretot al pati, no? A l'aire lliure, sembla raonable que no portin mascareta.
I ja per acabar, vacuna de la Covid. Ens haurem de vacunar cada any?
Espero que no.
Vale.
Serà difícil, saber la realitat.
Sí, ja ho entenc.
No? Perquè s'entremescla tot molt, no? Però jo diria que no. La meva previsió és que no.
Doncs ho tindrem en compte, ho apuntarem, doctor. Sí. Carlos Rodrigo, tot i així, vacunació antigripal, clau, Hem de treure aquesta conclusió principal d'aquest un altre punt de vista per evitar el contagi.
Fantàstic aquest programa, que puguem parlar d'això i que quedi clar i que hi hagi aquesta transmissió d'un missatge molt clar, no? Que l'ha fet jo, però la fa vostè també, així de clar, si s'ha de vacunar de la grip.
Doncs, doctor Carlos Rodrigo, director clínic de l'àrea de pediatria de la Gerència Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut, catedràtic de pediatria, també és membre del Consell Assessor de Vacunes a Catalunya i de l'Associació Espanyola de Vacunologia. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer escoltar-lo avui al matí a Ràdio Estel.
Molt bé, encantat. Moltes gràcies per la invitació a parlar.
Doncs nosaltres seguim avançant, clar. ens hem plantejat moltes més preguntes al voltant de la campanya de vacunació de la grip. Clar, qui s'ha de vacunar? Em trucaran? Ho haig de demanar ara al meu cap? Quanta gent es calcula que es vacunarà aquest any de la grip? L'Olga Vallejo li ha preguntat a Izarbe Molina, ella és infermera referent de vacunes del CAP Sant Llàtzer de Terrassa, del Consorci Sanitari de Terrassa. L'escoltem.
Izarbe Molina, infermera referent de vacunes del CAP Sant Llàtzer de Terrassa. Molt bon dia.
Molt bon dia, bon dia.
Aquest any us trobeu amb una gestió una mica més complexa de la vacunació contra la grip. Volem saber una mica com heu organitzat aquesta campanya, perquè ha coincidit la campanya de vacunació contra la grip amb la tercera dosi de la vacuna contra la Covid pels majors de 70 anys. Comencem per la grip. Qui s'ha de vacunar contra la grip?
En principi, sempre prioritzarem la vacunació de la grip, tota aquella gent amb patologia crònica, gent immunodeprimida i gent major de 65 anys.
I a totes aquestes persones les truqueu? Les han de trucar des del CAP? Han de demanar hora? Si poden presentar directament al CAP?
Aquest any, en principi, es farà diferent. Es farà una mica l'estratègia com la vacunació del Covid i s'habilitaran centres externs al CAP on es vacunarà. Llavors, el que hi haurà és una diferència, és que els majors de 70 anys posarem la vacuna de la grip al mateix dia que la tercera dosi de la Covid.
Per tant, encara que algú s'hagués vacunat a un vacunòmetre, un alt de la fira, per exemple, d'aquests centres grans, quan vagi a posar-se la grip, ja li posareu les dues vacunes, no? Una a cada braç.
Sí, sempre tenim en compte que han d'haver passat 6 mesos de la segona dosi del Covid.
Per tant, si no haguessin passat els 6 mesos, quan hagin passat els 6 mesos, rebran igualment un SMS, un missatge, una trucada que els dirà que els tocarà la tercera dosi de la Covid.
Sí, més o menys com a missatge. No, suposo que a persones anirà una mica diferent, però hi haurà llocs on s'haurà de demanar cita prèvia, hi haurà altre pool de gent que el CAP es posarà en contacte amb ells. Vull dir que un avís del CAP segur que hi haurà.
D'acord. Pot haver-hi majors de 65 anys o algú que donés aquest perfil que deies que s'hauria de vacunar contra la grip que decideixi no vacunar-se, però en canvi que sí que vulgui posar-se la de la Covid? Un pot triar?
En aquell moment sempre tothom té dret a triar. Per tant, en el moment segurament ens hi trobarem de gent que no vulgui administrar-se la grip i vulgui administrar-se la tercera dosi. Uh-huh. Sempre es respectarà l'opinió de la persona.
Suposo que és una pregunta que us fan sovint. Em vacuno contra la grip, però puc agafar-la igualment?
En principi, clar, el que és l'eficàcia de la vacuna, fins que no ha passat la temporada de la grip, no ho sabem. I el tant percent d'efectivitat, pues, és inclús a vegades més, pot ser alguna temporada més baix que la vacuna del Covid. Però sí, en teoria hi ha risc d'agafar la grip, tot i que ens vacunem.
Recordem que és millor vacunar-se, eh? Teniu una previsió per això de quanta gent s'acabarà vacunant? La previsió que teniu feta de quanta gent es vacunarà de la grip?
Anys anteriors havia baixat la cobertura perquè la gent estava molt reticent a vacunar-se per corrents, per influencers, per veus de tot arreu i havien decidit no vacunar-se. L'any passat va augmentar una mica la cobertura pel tema del Covid i la por i el risc d'infectar-se de la grip i del Covid de la temporada passada. Aquest any suposo que anirem una mica en la línia de l'any passat, perquè a més és que és recomanable aquest any precisament vacunar-se de les dues.
Doncs Izarbe Molina, infermera referent de vacunes del CAP Sant Llàtzer de Terrassa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molts ànims, que tenim molta feina aquests dies.
Sí, sí, sí. Ens espera, sí, una temporada una mica dura en quant a vacunació, però bueno, tirarem endavant.
Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé.
Doncs gràcies a l'Olga Vallejo, també a Izarbe Molina, infermera referent de vacunes del CAP de Sant Llàtzer de Terrassa. Per cert, també, a través d'internet i amb l'aplicació CatSalut podeu demanar l'hora per vacunar-vos de la grip. Ara mateix 4 minuts, que passen de 11:45 a 12:00. Res, marxem breument a publicitat i tot seguit doncs obrim l'espai de l'Hora del Consumidor.
Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. L'Hora del Consumidor.
Doncs seguim avançant al matí a Ràdio Estel. Per cert, avui i demà, l'Agència Catalana del Consum celebra les segones jornades internacionals d'arbitratge de consum i volem aprofitar aquest fet per fer una mica de pedagogia al voltant d'aquest mecanisme extrajudicial de resolució de les reclamacions de consum, que segurament, Olga Vallejo, bon dia de nou.
Molt bon dia.
Una molt bona part de la ciutadania encara desconeix.
Sí, 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 sí. És el que descobrim, no?, en aquesta Hora del Consumidor, que hi ha una realitat paral·lela, però existent, que la majoria desconeixem i que tenim uns drets i que sovint no sabem que podem exercir-los.
I sobretot també el tema de l'arbitratge, no? Que no estem acostumats, i de fet des de l'Agència Catalana del Consum sempre doncs, han fet molt bona pedagogia sobre aquest mecanisme extrajudicial i que funciona molt i molt bé. Per tant, avui en els propers minuts parlem amb la senyora Mariló Gramunt. Ella és presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia. Clar, com dèiem, avui i demà celebreu aquesta segona edició de les Jornades Internacionals de Consum. Parli'ns una mica del contingut d'aquestes jornades i quin objectiu tenen.
Gràcies per donar-me aquesta oportunitat també de difondre l'arbitratge de consum. Doncs bé, aquestes són les segones jornades internacionals que tenen per finalitat enguany la de posar en comú experiències...
Senyora Gramunt, fem una cosa, que són les coses del directe. Sembla ser que avui no tenim gaire sort amb les connexions. La truquem per telèfon millor, perquè la connexió serà més neta, d'acord?
Molt bé, d'acord.
Vinga, doncs tornem a trucar a la senyora Mariló Gramunt, que és presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. És que justament, com dèiem, avui i demà es celebren doncs, l'Agència Catalana del Consum. De fet, celebra aquestes segones jornades internacionals d'arbitratge de consum i, clar, nosaltres sempre doncs, volem aprofitar aquells punts de l'actualitat, no?, en què puguem fer pedagogia, sobretot d'aquests temes.
És molt important, com dèiem, fer pedagogia, saber i estar informats, perquè és el que ens trobem sovint. No només que ens fa mandra a vegades llegir la lletra petita, sinó que no sabem quines eines tenim al nostre abast per poder ser uns consumidors satisfets.
I fixa't una cosa, perquè ara ens ho explicarà millor la senyora Gramunt, però el sistema d'arbitratge, que són aquests mecanismes extrajudicials per resoldre doncs, conflictes, és una eina que a Europa es fa servir moltíssim i aquí al nostre país diria que no es fa servir tant, no?, per justament això, per desconeixença. I és un clar efecte de fer servir doncs, l'arbitratge, és que descongestiona una mica, no?, també el sistema judicial.
Clar, i és una manera de poder trobar una solució, justament, ara ens ho explicarà, no?, però una persona que està al marge, que se suposa que té bon criteri i que és capaç d'ajudar aquelles persones, doncs fa d'àrbitre, a arribar a un acord i a trobar una solució.
Clar, fa d'àrbitre, que seria com una mica la substituir, no?, la figura del jutge,
jutge en aquest sentit. Li preguntarem també a la senyora Agramunt si les sentències, que diria que es diuen laudes arbitrals, tenen efecte vinculant o no, és a dir, el que es decideixi amb aquest sistema d'arbitratge, de si es pot portar a terme d'una manera vinculant o no. Clar, són molt els dubtes que se'ns plantegen. Com sempre, nosaltres emplacem a que, si voleu saber més de tots aquests temes aquí a l'Hora del Consumidor, gràcies a l'Agència Catalana del Consum, podeu consultar el web, que és consum.gencat.cat. Tots els temes que parlem en aquest espai els trobareu allà, consum.gencat.cat. I també podeu buscar doncs, a Instagram, a Twitter o a Facebook a l'usuari @consumcat. Allà doncs, també trobareu tota la informació. Mentre esperem doncs, connectar de nou amb la senyora Mariló Agramunt, fem una cosa, marxem a publicitat i tot seguit parlem amb ella. Fins ara.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Tot anirà bé, a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Doncs ara sembla que sí, que ja podem parlar amb la senyora Mariló Agramunt, presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Molt bon dia de nou.
Bon dia, gràcies.
Ah, molt millor així, Abans semblava que estava dins d'una cova, ara ja no.
Doncs no, estic en un espai ben obert aquí.
Doncs nosaltres ho celebrem, que la puguem escoltar millor, perquè clar, volíem saber una mica, no? Ens estava parlant justament del contingut d'aquestes segones jornades internacionals d'arbitratge i de consum, no? Quin és el contingut i l'objectiu que té aquesta jornada?
Doncs el contingut és treballar l'estat de salut, diríem, de l'arbitratge de consum i també d'altres vies de resolució alternatives dels conflictes o dels litigis que tenen els consumidors, però fer-ho no només des del punt de vista nostre, de casa nostra, sinó també comparar internacionalment aquesta experiència. I és per aquest motiu que una de les convidades prové de la Comissió Europea, que recentment s'ha fet una reunió a nivell de tot el conjunt d'Europa per pulsar a veure grau de coneixement, implicació de les empreses, etc., i amb unes conclusions força interessants. A Portugal també està convidada perquè allà l'arbitratge de consum és obligatori per sota de 5.000 euros. Totes les empreses estan obligades a passar per l'arbitratge de consum, és voluntari pel consumidor però obligatori per l'empresa, amb totes les garanties. Perú, que arrel d'una relació institucional també amb l'agència es van animar a impulsar l'arbitratge de consum, i després Àustria, que també tenen un organisme, o sigui, allà tenen organismes especialitzats per sectors, però tenen un organisme, diríem, residual, no?, per aquelles reclamacions que no tenen organisme específic. També, a la vegada, es fa una altra taula on es convida a participar a les associacions de consumidors, que serien uns dels sectors implicats, o sigui, com a representant de les persones consumidores. Una altra taula on hi ha representants de les empreses, molt important, perquè necessitem la seva confiança i el seu, la seva implicació per tirar endavant l'arbitratge de consum. I finalment una altra taula més de tipus institucionals, on hi ha representants de diverses juntes arbitrals d'arreu de l'estat espanyol. És a dir, que com veieu, s'intenta copsar el fenomen o la figura des de diversos punts de vista. Quin objectiu? Doncs avançar i millorar.
Clar, avançar i millorar, senyora Gramunt, que mentre estàvem connectant amb vostè novament, ara en parlàvem una mica també amb l'Olga, és veritat, vostè ens ho pot confirmar, que aquest sistema d'arbitratge de consum es fa servir més fora d'Espanya que no pas aquí?
No. A veure, l'arbitratge de consum, o sigui, fora de l'estat d'Espanya, sí que és veritat que, per exemple, a l'àmbit europeu, per dir-ho d'alguna manera, hi ha estats, com ara França, que tenen molt desenvolupada la mediació, però molt desenvolupada. Hi ha molta cultura de mediació, d'intentar que a través de la intervenció d'un tercer que és neutral, que no s'implica, que no incideix en el que seria la resolució del conflicte, però sí aconseguir que les parts arribin a un acord per posar fi a la reclamació, no? A la controvèrsia que s'ha creat. Als països nòrdics sí que hi ha cultura de la resolució de conflictes. Com a sistema arbitral, el pioner va ser Espanya.
Ah, mira, ves per on.
El primer va ser Espanya, a l'any 93. I Portugal, que es va emmirallar amb el que s'havia fet aquí a l'estat espanyol, un cop s'hi va posar, va fer un pas endavant i el va convertir en obligatori per sota de 5.000 euros. És a dir, que ara està més avançat que nosaltres, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm. Des de Consum de la Generalitat ja fa molts anys que es fa una aposta decidida perquè la mediació i l'arbitratge, a l'hora de trobar solucions als conflictes que es plantegen als consumidors, doncs estigui present, no? Anem a veure, saber una mica més. Hi ha diferències entre mediació i arbitratge o són exactament el mateix?
No són el mateix. La mediació, com apuntava fa un moment, el que té per objectiu o la seva finalitat és que siguin les parts les que arribin a un acord i que solucionin la controvèrsia. Com es fa això? Doncs a través de la intervenció d'un tercer, que és neutral, independent, objectiu, que va creant, com si diguéssim, l'entorn i les circumstàncies perquè aquesta resolució amistosa, diríem, no? o consensuada sigui possible. Després hi haurà diferents tipus d'intervenció, que la paraula mediació, en el seu sentit estricte, el que acaba implicant és això, intervenció d'un tercer, però que no decideix. El mediador ni proposa les solucions, ni les adopta, ni res. Aquest acord que es fa entre les parts és obligatori per elles, però si una de les parts no compleix, doncs s'hauria d'iniciar o un arbitratge o s'hauria d'iniciar un procediment judicial, perquè l'acord a què s'arriba per mediació, en el cas de la mediació de consum, ara per ara, no és per ser allò que se'n diu jurídicament un títol executiu. No podem anar amb aquest acord al jutge de primera instància i dir-li: mire, senyor jutge, nosaltres hem arribat a aquest acord, però aquest senyor no el vol complir. Executi, faci, obligui-la a complir. Això no es pot fer a través de la mediació. El que passa és que és molt satisfactori al final posar sí a la controvèrsia per acord. En canvi, l'arbitratge, aquí sí que hi ha un tercer o tres persones, si l'òrgan arbitral és col·legiat, que seria format per tres persones, que revisen totes les proves, escolten a les parts totes les seves al·legacions que hagin fet per escrit o de paraula, i finalment, sobre la base de les proves, adopten una decisió. Aquesta decisió es pot adoptar sobre la base de l'equitat, és a dir, allò que es creu que és més just pel cas concret, o en dret, quan les parts així ho hagin decidit, i aleshores és la resolució que s'emet, que s'anomena laude arbitral, és el més semblant a una sentència, perquè s'haurà de fer servir doncs, a legislació, a la jurisprudència, etc. El que passa és que aquesta resolució, aquest laude, sí que és d'obligat compliment per les parts. Uh-huh. I en aquest cas, si la part que ha estat, entre cometes, condemnada, no m'agrada fer servir aquesta expressió, però seria la correcta, a fer, no fer o a donar alguna cosa, no ho fa, l'altre se'n pot anar al jutge de primera instància i dir-li: mira, aquí tinc un laude arbitral, això sí que és títol executiu, senyor jutge, sisplau, despatxi l'execució i obligui a l'altre part a complir allò que em tocava.
Val. Llavors, en aquest cas, sí.
Perdó.
Llavors, podríem dir que un dels avantatges que suposen, o la importància d'aquests mecanismes, no?, com la mediació i l'arbitratge, és que ajuden a que es col·lapsi menys el sistema judicial, o sigui que són una via alternativa però que poden ajudar a resoldre conflictes.
Efectivament, poden ajudar i, de fet, aquí a l'Agència Catalana de Consum se'n resolen força per mediació, menys a través de l'arbitratge, perquè, clar, allò que s'ha resolt per mediació ja no escala, ja no va més amunt, i cadascú té les seves característiques, com dic. A més, l'arbitratge, el laude arbitral, no es pot recórrer, no té recurs d'apel·lació. Només hi ha una acció que se'n diu d'anul·lació, que s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia, quan s'han comès, diríem, errors o quan hi ha defectes de caràcter formal importants, eh? Però, per exemple, doncs, que els àrbitres no han valorat les proves, no n'han fet cas, que els àrbitres no han deixat parlar les parts, que no se les ha citat amb temps suficient perquè vinguin a l'acte de l'audiència a poder-se expressar. Però no revisarà mai el tribunal allò que han decidit els àrbitres. Per tant, és àgil. No hi ha aquesta possibilitat de tornar-hi una altra vegada.
I els particulars en les empreses poden decidir si prefereixen una mediació o un arbitratge?
Sí. El procediment, com si diguéssim, un consumidor, una persona consumidora, té un problema, no? Per exemple, doncs, no li han aplicat correctament la tarifa que ha contractat del telèfon o de la llum o el que sigui. Aleshores, fa una reclamació. Primer ha de reclamar l'empresa.
Aquest seria el primer pas, no? Diríem que la mediació o l'arbitratge arribem ja quan es complica, però anem des del primer pas. Facturen més del que jo hauria hagut de pagar.
Per exemple, o jo és el que jo crec, jo sóc la persona consumidora i jo crec això. Aleshores, li dic a l'empresa, escolti'm, que vostè no m'ha facturat allò que m'havia dit que em facturaria. Se li ha de donar marge a l'empresa perquè intenti resoldre aquest problema. Si l'empresa no ens contesta en 30 dies, o abans d'aquest termini de 30 dies, i ens diu que no ens dona la raó, aleshores ja podem presentar la reclamació a un organisme públic de consum, a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, si és que en té, al meu municipi, o a l'Agència Catalana de Consum. En el cas de l'Agència Catalana, parlo d'aquesta perquè és la que conec, es pot presentar fins i tot online, a través de la pàgina web. Uh-huh. I aleshores aquí el que es demana és que es faci una mediació. Normalment, la gent primer acostuma a voler primer una mediació que no arribar directament a l'arbitratge.
Perquè això implica algun tipus de despesa econòmica?
No, són gratuïts tant per la persona consumidora com per l'empresa.
D'acord.
Aleshores, si ha volgut la mediació i la mediació fracassa i es pot fer l'arbitratge perquè l'empresa l'accepta, doncs anirem a l'arbitratge. Si l'empresa no volgués fer l'arbitratge, doncs haurà d'anar a la via judicial.
Val, sembla senzill, però no sé si a la pràctica els terminis, per exemple, perquè ens deien si no et responen al cap d'un mes o no estàs d'acord, pots començar el procés de sol·licitar una mediació. Hi ha terminis per resoldre una mediació o un arbitratge? Depèn de la complexitat de cada cas.
Sí, el termini estàndard, diria més, mediació són 90 dies, arbitratge són 90 dies, des de que s'inicia el procediment fins que es resol. Val? Clar, si un passa primer per mediació i després arbitratge, doncs són 180 dies, o sigui, poden acumular-se, diríem, els dos terminis. Hi ha casos molt complexes, que diré jo, en algun cas, doncs, de defectes de construcció, on hi ha informes pericials, testimonis, clar, aquests temes de vegades es poden allargar una mica més, no? Però normalment no, amb aquests 90 dies, és de que s'inicia el procediment fins que s'acaba, són 90 dies.
Sí.
Es poden acumular els 90 de mediació més els 90 de mediatge.
Si alguna de les parts, per exemple, quan es decideix qui és el mediador, no li acaba de fer el pes, es pot sol·licitar un canvi?
Sí, en principi sí. No ens hi trobem, però és possible. Sí, és possible demanar-ho. No, normalment no ens hi trobem que ens demanin un canvi de mediador, però seria possible, sí.
Per tant, pel que ens està explicant, sembla que tant la mediació com l'arbitratge seria una manera d'intentar resoldre un conflicte, que no s'ha resolt com de forma favorable, no? El que nosaltres entenem que hauria de ser, que en 180 dies, més o menys, sense gastar-nos diners, es podria resoldre, i que si no ja sí que hauríem d'anar a la via judicial.
Clar, adverteixo una cosa. En el cas de la mediació, sí que s'hi pot anar a la via judicial si no s'ha resolt. Es pot triar, s'acaba la mediació sense acord i un se li obre la doble via, o via judicial o arbitratge. Si s'acaba l'arbitratge i no ens han donat la raó, perquè potser sempre el consumidor la té, no? I no ens han donat la raó, ja no podem anar a la via judicial, perquè ja hi ha hagut un pronunciament d'un àrbitre. Si la resolució de l'àrbitre és definitiva, ens agradi o no ens agradi.
D'acord.
Igual que les dels jutges, per exemple, ara, de primera instància, no? Quan posem una demanda, posaré un cas que està a l'abast de moda, desgraciadament, no? Durant tot el temps del confinament, la quantitat de vols que s'han cancel·lat,
sí.
I resulta que la companyia no ens ha volgut tornar els diners. No accepten normalment les companyies aèries d'arbitratge, la gent se n'ha d'anar als tribunals. Quan la decisió que adopti el jutge de primera instància, si és inferior a 3.000 euros, tampoc té recurs d'apel·lació. O sigui, en aquella decisió que adopti el jutge, allà s'acaba el tema.
Val. Bé, anem apuntant, anem prenent nota. Si no, els oients, si volen saber més detalls, es poden baixar aquesta hora del consumidor. A més, bé, sí, poden entrar a la web de consum.gencat.cat, però poden sentir tota la secció tantes vegades com vulguin a radioestel.cat buscant el dia d'avui. Què passa si l'empresa o l'empresa, la persona consumidora, no compleixen allò que s'ha acordat per mediació o el que han decidit els àrbitres en el laude?
Doncs això que deia, si no s'ha complert per mediació, el document en si no té força d'obligar per ell sol i s'ha d'obrir o un procediment arbitral o anar a la via judicial per demanar, o sigui, per tornar a començar de nou, diríem. El que passa és que, clar, aquell que ja té l'acord de mediació al seu favor, doncs el jutge o l'àrbitre ho té en compte, que és que l'altra part l'ha incomplert.
Clar.
Però per si sol no es pot obligar al compliment. En canvi, l'incompliment d'un laude arbitral sí que per si sol ens faculta anar al jutge de primera instància, com si s'hagués incomplert el contingut d'una sentència, perquè el jutge obligui a complir a l'incomplidor. I tant en un cas com l'altre, tant l'incompliment dels acords de la directiva com els incompliments dels laudes,
sí.
Si és l'empresa qui els incompleix, el Codi de Consum considera que aquesta conducta contrària a un compromís que l'empresa havia assumit és constitutiva d'una infracció administrativa sancionable.
D'acord. Si algú ens està escoltant i pensa, a mi m'agradaria ser mediador, m'agradaria formar part d'un arbitratge, quin perfil professional s'ha de tenir?
A veure, mediadors són les persones que ja treballen a l'Agència Catalana del Consum o als ajuntaments. Crec que en algun cas hi ha algun ajuntament que té algun conveni amb associacions, no sé, de persones consumidores. Però per fer mediació s'ha de ser persones que estiguin al servei de l'administració on s'està impartint aquella, on s'està exercint aquesta tasca de mediador. I per ser àrbitre, la provinença dels àrbitres és triple. D'una banda, hi ha un dels àrbitres que prové del personal al servei de l'administració pública. Aleshores, la persona que vol ser àrbitre, que pertany a l'àmbit de l'administració pública, presenta una sol·licitud, ha d'adjuntar el seu currículum on es vegi que té experiència en l'àmbit del consum, i el president o presidenta de la junta corresponent valora si el nomena àrbitre i l'incorpora com si diguéssim a la bossa d'àrbitres de l'administració. En el cas de l'Agència Catalana de Consum, de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, tots els que som àrbitres que venim de l'administració són professors de dret civil o de dret processal, de les diferents universitats catalanes.
Senyora Marilogra, amb un sens dubte és el que dèiem també, gràcies a mecanismes extrajudicials com pot ser doncs, l'arbitratge, d'alguna manera el que fa també és descongestionar el sistema judicial.
Sí.
Podem assistir a aquestes segones jornades internacionals d'arbitratge de consum?
Han començat ara aquest matí amb la taula internacional. Hi ha un enllaç que diria que deu estar posat a la pàgina web de l'agència, i qualsevol persona es pot clicar en l'enllaç, s'inscriu i se li donarà accés, perquè s'està fent en format híbrid. Hi ha gent a la sala i hi ha gent que està assistint online.
Doncs moltíssimes gràcies a Mariló Gramunt, presidenta de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Gràcies, Olga Vallejo, perquè ens ha quedat clar i hem fet aquesta pedagogia, no?, que molta gent potser desconeixia totalment.
He après un munt de coses. A l'hora del consumidor sempre aprenc, m'encanta.
Senyora Gramunt, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i bon dia. Adéu.
Molt bon dia. Ja sabeu que per més informació, tot el que ens ha explicat avui la senyora Mariló Gramunt, podeu recuperar a Ràdio La Carta escoltant l'espai de l'Hora del Consumidor al matí a Ràdio Estel. També podeu fer una ullada, com dèiem, al web consum.gencat.cat o també a través de les seves xarxes socials @consumcat, tant a Instagram, a Twitter o Facebook. Atenció, perquè us hem d'informar d'una última hora, perquè acabem de saber que s'ha detingut, han detingut a l'ex vicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa. De fet, l'estan portant a declarar davant del Tribunal Superior de Justícia. Us expliquem per què. Perquè ell, de fet, estava citat a declarar com a investigat pel desobediència davant el Tribunal Constitucional. Costa, recordem-ho, es va negar a declarar en el seu moment i ara l'estarien portant a declarar davant del Tribunal Superior de Justícia. És una informació que acabem de saber i de ben segur que d'aquí res, en menys un minut, ens en donaran més detalls als serveis informatius d'aquesta casa, el butlletí informatiu amb Anna Closa i Xavi Toscano. Això serà després d'escoltar la pregària de l'Àngelus i ja després encetem una nova hora al matí a Ràdio Estel i ho farem, entre d'altres, amb Pau Font, a l'espai Tecnopèdia, també obrirem l'espai de salut natural per tothom, i avui parlarem de com comunica el Papa. Serà a partir de la 1, amb poques paraules. Fins ara.